havia acabat de menjar feia estona, ja.
Val, jo pensé que eren els... Saps com es diu les costes de la pizza? Quan dius que quan te les menges ja a les 4:30 és que la cosa està molt... molt...
És que passa que l'Edgar crec que fa temps que no, que sí, no surt i...
Això és de sortir.
És una mica d'enveja.
Doncs sí, sí,
pues mira, si tu no surts jo ja... Estic mort, estic enterrat amb vida.
Però estàs sortera?
Bueno, escolta, que són les
8. Escolta, que és tardíssim.
Bueno, un altre dia ja parlarem de les vostres...
Vinga, fantàstic.
Del vostre oci.
Les meves s'acaben ràpid, eh?
Va, que vagi bé. Adeu. Fins demà, les 8, bona nit.
A RAC 1, no ho sé. Amb Anna Ballonés.
Últimes hores per negociar les esmenes a la llei d'amnistia. Demà s'ha de votar al Congrés i Esquerra i Junts intenten contrarrellotge que el PSOE accepti la seva proposta per eliminar el terrorisme de l'apartat de les exclusions. És un tema que fa molts dies que va i que demà sabrem com acaba, com a mínim de moment, perquè també recordem que a la llei encara li falten uns quants passos, inclòs el pas pel Senat, perquè s'aprovi. El PSOE, en principi, que no es vol moure d'on està, però Esquerra i Junts, que volen aprofitar fins l'últim minut per intentar que els comprin aquestes esmenes. De fet, veurem com acaben les negociacions, perquè fons de Junts han arribat a amenaçar amb l'abstenció si no hi ha acord. De seguida anirem cap a Madrid per saber-ne l'última hora. En aquest context, precisament també nova ofensiva des del Poder Judicial per excloure com sigui Carles Puigdemont de l'amnistia. I com? Doncs aquesta vegada és el jutge que porta el cas Volhoff, Joaquín Aguirre, qui vol encolomar-li un delicte d'alta traïció per la suposada trama russa. Un moviment que fins i tot el PSOE ha qualificat d'inadmissible. És més, fons dels socialistes veuen clar que es tracta d'ingerències de la justícia en la política. En parlarem en temps de tertúlia amb el director adjunt de La Vanguardia, Enric Sierra, la politòloga i professora a la UPF, Eulàlia Soler, l'experta en relacions institucionals, Isabel Lleuger, i també l'empresari i exdiputat del Parlament, Jordi Cuminal. Amb ells també comentarem els detalls del judici a Dani Alves, que comença la setmana que ve. Ara per ara els jutges han decidit que no es puguin difondre ni imatges ni tampoc cap tipus de so de l'interior de la sala mentre declari l'exfutbolista. És el que havia demanat la Fiscalia i també la defensa de la víctima, que volien que a més fos a porta tancada. També parlarem de les dades d'abandonament escolar a Catalunya. Actualment se situa al 14%. Això és menys que l'any passat, però continua estant molt per sobre de l'objectiu marcat per la Unió Europea, que és del 9%. D'aquest tema i també de què es pot fer per millorar encara més aquestes dades en parlarem en temps de tertúlia amb la sociòloga i directora de recerca de la Fundació Bofill, Mònica Nadal. Mentrestant, en esport segueix també el rum-rum després de l'anunci de Xavi. De moment hi ha dues negatives de dos possibles noms que sonaven per substituir-lo, el de Thomas Tuchel, l'entrenador del Bayern, i el també el de Mikel Arteta de l'Arsenal. Avui els jugadors s'han trobat per dinar a casa de Lewandowski. I això també el mateix dia que hem sabut que Ricky Rubio tornarà a jugar al Barça de bàsquet. Demà mateix es reincorporarà als entrenaments. Ha estat, de fet, ell mateix qui ha fet un comunicat explicant que està en la fase final de la recuperació dels problemes de salut mental que el van allunyar de la competició. I abans de posar-nos-hi, com sempre, titular pel temps, demà, a diferència d'avui, farà sol a la costa, al prelitoral i també a la Catalunya central, i això farà que l'ambient sigui més suau. En canvi, però, la boira de la plana de Lleida costarà que desaparegui i farà més fred al centre del dia. De seguida, tot amb més detall, ara són les 8 i gairebé 4 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Compte enrere, com dèiem, per la votació definitiva de l'amnistia al Congrés. Una llei que afronta el debat final d'aquí a 18 hores. Demà a les 3 de la tarda es farà l'últim debat a la cambra. Si no hi ha cap sorpresa, d'última hora quedarà, per tant, aprovada per majoria absoluta i s'enviarà al Senat amb un altre tràmit que, com dèiem abans, serà llarg, de 2 mesos. D'aquesta manera, l'amnistia, que en cap cas no entrarà en vigor, per tant, fins a principis d'abril. Ara mateix, però, encara hi ha molts dubtes d'aquest text final que s'aprovarà.
El PSOE, Junts per Catalunya, Esquerra i també el PNB negocien canvis d'última hora i tot el debat gira entorn del mateix, l'abast de l'amnistia i com es podria evitar una eventual condemna per terrorisme dins la llei. Tota aquesta negociació es fa amb un secretisme absolut.
Sí, fins al punt que dins del mateix PSOE avui hi ha hagut missatges contradictoris sobre aquesta mateixa negociació. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, el PSOE deixa clar que no vol més canvis a la llei. Dona el text per tancat, però admet que hi ha un diàleg amb l'independentisme i que, per tant, pot passar qualsevol cosa d'aquí a les 5 de la tarda de demà, que és quan es vota. Matís, el PSOE parla de diàleg amb Junts i Esquerra, però no de negociació. La portaveu del partit, Esther Peña, si ho ha acabat resumint després de missatges contradictoris durant tot el matí.
Nosotros estamos satisfechos con el texto que salió, como les decía, la semana pasada de la propia comisión, y ahora mismo, me reitero, no hay ningún cambio. Lo que sí hay es tiempo, y evidentemente los partidos todos siguen hablando, y hasta que se celebre la votación mañana por la tarde, lo que hay es tiempo.
Repetint que el terrorisme és una línia vermella que no es trepitjarà, i reiterant que el procés en cap cas va ser acte terrorista.
I paral·lelament els partits independentistes negociaran, com dèiem, fins l'últim moment amb el PSOE per mirar d'eliminar la referència de terrorisme de la llei d'amnistia. Una prova és que Oriol Junqueras serà demà a Madrid per seguir com anirà tot plegat des del Congrés. Per la seva banda, Junts per Catalunya no hi envia cap petum, però amenaça fins i tot de no votar la llei si no es blinden totes les causes. Adrià Santasusagna.
Al debat hi arriben diferents esmenes vives que tenen l'objectiu de protegir els encausats pel tsunami democràtic. Esquerra i Junts reclamen suprimir la menció al terrorisme, que no se'n parli, i per tant que només quedin exclosos els actes que hagin causat de manera manifesta i amb intenció directa violacions greus de drets humans. Creuen que així els jutges ho tindran més difícil per tombar la llei. En parla la republicana Raquel Sans.
Que som molt conscients doncs de tota l'ofensiva judicial que tindrem per davant, però el que n'estem convençuts és que el que passarà demà és una victòria política.
Des de Junts per Catalunya també negocien amb el PSOE i adverteixen que han de canviar la llei. Fons del partit expliquen a RAC1 que la intenció és votar a favor, però adverteixen que si el PSOE no baixa del burro no descarten abstenir-se o no votar la llei. Asseguren que fins a les 3 de la tarda hi ha temps per negociar.
I mentrestant, el Partit Popular intenta treure el cap en aquest debat per l'amnistia. Alberto Núñez Feijóo manté que amb l'aprovació de la llei es posarà en dubte la separació de poders a l'Estat i ha forçat que la votació de demà sigui per crida, és a dir, que cada diputat haurà de votar amb veu alta un per un. També des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, el PP juga les últimes cartes contra la Moncloa abans que el Congrés confirmi l'amnistia. Feijóo lamenta que l'independentisme controli les decisions del govern espanyol.
Ni el independentista más radical podía imaginar hace un año que Sánchez llegaría tan lejos. El Partido Socialista se reduce al partido más dócil y más complaciente con quien justifica el terrorismo callejero que con quien quiere combatir. ¿Cómo de dócil debe de ver el independentismo a Sánchez, que incluso le perdona que lo espíe?
En el debat de demà al Congrés intervindrà Feijóo per demanar a Sánchez que respecti els seus votants i no els digui fatxes.
I tots aquests moviments i negociacions a última hora que arriben després de les maniobres dels jutges per deixar fora de la llei d'amnistia Carles Puigdemont. Avui ha mogut fitxa el que porta el cas Volhov, que ha obert la porta a investigar l'expresident per alta traïció. Per tots aquests moviments judicials, tant el cas Volhov com el que ha anat decidint aquests últims dies García Castellón, també de l'Audiència Nacional, el PSOE acusa ara els jutges d'intentar fer caure el poder legislatiu. Tornem de nou a Madrid, Jordi.
Sí, si ho expliquen fonts del partit, el PSOE interpreta els moviments judicials com ingerències que pretenen condicionar el poder legislatiu. Aquestes fonts acusen els jutges d'actuar amb objectius molt clars, s'entén que objectius polítics, i ho qualifiquen d'horrorós. Amb micròfons no es va tan enllà, però avui la portaveu insistia que el procés no va ser terrorista.
Nadie que no quiera utilizar de nuevo el terrorismo para ganar ventaja política puede decir algo así sobre lo que ocurrió en Cataluña en el año 2019.
I deixaven a una pregunta al PP si les manifestacions davant de seus socialistes, sobretot a Ferraz, també són terroristes per ells, tenint en compte que hi ha hagut desenes de policies ferits.
I, evidentment, per la seva banda, des d'Esquerra també lamenten el joc brut per part dels jutges, i els comuns consideren surrealistes els moviments judicials, consideren que la llei d'amnistia és una victòria davant de tots els que volen posar traves. Així ho deien la portaveu dels republicans Raquel Sans i també dels comuns Joan Mena.
Som molt conscients de tota l'ofensiva judicial que tindrem per davant. Només cal llegir la premsa, veure les manifestacions, veure les maniobres del Partit Popular, per exemple, en el si del Senat. Però el que n'estem convençuts és que el que passarà demà és una victòria política.
Estem vivint situacions surrealistes. Per molt que alguns jutges la vulguin torpedinar, serà una llei que beneficia el conjunt de la societat.
El PSC no hi entra i assegura que respecta les decisions judicials. I tot plegat, com dèiem, després d'aquest nou pas del jutge del cas Volhov, que posa un altre entrebanc perquè Puigdemont i també d'altres dirigents independentistes es puguin acollir a aquesta futura llei d'amnistia de la que parlàvem. El magistrat, de fet, obre la porta a imputar-los per alta traïció, és a dir, per conspirar amb un estat estranger contra els interessos de l'Estat, Benet Iñigo.
El jutge Joaquín Aguirre fa un poti-poti amb les informacions recollides en diferents peces de la investigació per Volkov per dibuixar una conxorxa entre els líders independentistes i el Kremlin. Recull una trobada de Puigdemont amb suposats enviats russos abans de la declaració d'independència, sense tenir en compte que llavors el president ho va qualificar de broma de mal gust. També parla d'unes converses en què dues persones properes a Puigdemont parlen d'una regulació sobre criptomonedes que s'adaptés a les peticions del Kremlin, i tot plegat per concloure que Puigdemont era el líder d'aquesta traïció internacional.
Si los contactos con el Kremlin existieron antes y después de octubre de 2017, puede extraerse la deducción de que había alguna persona común a Tarradellas y Alay y por encima de ellos que permitiría tales contactos entre dirigentes de JunsperCat y el Kremlin.
Fins i tot, segons Aguirre, Puigdemont sabia que Rússia envairia Ucraïna 5 anys abans que passés. El jutge considera que la ingerència russa a Catalunya formava part del pla per desestabilitzar Europa quan els tancs avancessin cap a Kiev.
I per cert, que en aquest context hem de parlar també un dia més del jutge García Castellón, que ara ha allargat 6 mesos la causa de Tsunami per buscar més proves sobre suposat terrorisme. El jutge de l'Audiència Nacional considera que s'ha d'investigar per terrorisme Carles Puigdemont i Marta Rovira, i afegeix que vol interrogar els familiars del turista francès que va morir d'un infart durant la protesta a l'aeroport del Prat. Aquest és el fil que precisament vol estirar per justificar que les accions de Tsunami van provocar morts i que, per tant, no poden beneficiar-se de l'amnistia. Sobre aquesta nova maniobra judicial per deixar fora de la llei d'amnistia algunes de les causes del procés, avui li hem preguntat al periodista del diari Punt.es, Oriol Soler, què en pensa.
El front judicial per treure la llei d'amnistia es va ampliant. Fins ara liderava en solitari el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, que des d'avui té reforços. El jutge de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha tret la pols a la carpeta de la trama russa del procés. A la causa no hi ha cap element nou. Tot el que apunta el jutge a la seva resolució d'avui ja era conegut des de feia anys. Però el magistrat sí que avança que pot haver-hi sorpreses, perquè diu que encara té molts informes i documents per llegir. Qui no sabia res, per cert, era la fiscalia, enfrontada al jutge Aguirre des de fa temps i que no tenia coneixement de que el cas Bolós prorrogaria 6 mesos més. Més que una gran estratègia planificada pel Kremlin, el que sabem fins ara de la trama russa apunta més aviat a una conxorxa d'oportunistes nostrats i foranis per intentar fer algun negoci aprofitant l'excusa del procés el 2017. Però pel jutge, tots els camins porten a unir Puigdemont i Putin, i de pas deixar l'expresident fora de l'amnistia.
3 minuts per arribar a un quart de nou. Encara en política, la crisi s'aprofundeix dins de Vox a les Balears. El grup al Parlament de les Illes ha saltat pels aires després que 5 dels 7 diputats ultres que el formaven n'hagin expulsat els altres dos. La sorpresa, però, ha estat que després la direcció de Vox a l'Estat ha decidit a fer fora del partit aquests 5 diputats majoritaris i posar-se al costat dels altres dos. I per què? Doncs la raó és que els dos representants expulsats eren partidaris de Santiago Abascal en un moment de fugues constants al partit d'extrema dreta.
Eren la presidenta del grup de Vox a les Balears, Patricia de las Heras, i el president del Parlament de les Illes, Gabriel Lesen. La resta de diputats ultres havien decidit prescindir-ne perquè els acusaven precisament d'estar venuts a la direcció d'Abascal que els ha donat suport. Així anunciava el secretari general de Vox, Ignacio Garriba, l'expulsió de la majoria de diputats.
Estos 5 sujetos se han movido exclusivamente por una ambición personal. Luego es importante aclarar que Vox no ha expulsado a nadie. Han sido 5 diputados que de manera unilateral, movidos por una ambición personal, han decidido expulsar a quien sí representa a Vox Baleares y a quien sí va a dar la batalla de la defensa de las ideas.
Aquesta trencadissa arriba l'endemà que proclamessin Abascal president de Vox fins al 2028. Ara, la gran incògnita és saber si els representants ultres, que passen a ser diputats no adscrits, continuaran donant suport al govern del PP, que no té majoria absoluta.
I mentrestant, a Galícia, hi ha dubtes que el PP pugui conservar la majoria absoluta. Avui surt una enquesta a l'ABC que situa els populars al límit d'aconseguir l'objectiu, però el cert és que alguns sondejos interns tampoc són optimistes.
I, de fet, posen en perill la majoria absoluta popular fixada en els 38 diputats. L'enquesta de l'ABC situa Alfonso Rueda amb una forquilla d'entre 39 i 40 diputats, 2 menys que els que va treure Alberto Núñez Feijóo l'any 2020.
Galícia, que serà el punt de sortida d'un nou cicle electoral que continuarà amb les eleccions europees el 9 de juny. I en aquest sentit, aquest dijous 1 de febrer és l'últim dia, atenció, per inscriure-us al cens de residents a l'estranger.
Dijous és la data en què cal estar inscrits al famós registre CERA, el cens electoral de residents a l'estranger. Per fer-ho només cal anar al consulat comprovat que es tingui més a prop amb el DNI, una foto i una prova de residència. També cal portar una butlleta d'inscripció que es troba al web del Ministeri d'Exteriors. Si no es consta al CERA, quan acabi el termini aquest dijous, no es podrà votar a les eleccions europees en cas de ser resident a l'estranger. El govern demana incentivar el vot exterior, tot i els problemes burocràtics habituals que suposa votar des de fora de Catalunya. De fet, a les últimes eleccions europees, el 2019, no van votar ni el 5% dels catalans que residien a l'estranger i que podien votar.
Un quart de nou, canviem de qüestió. El Parlament torna a citar el cardenal Joan Josep Omella perquè comparegui divendres a la Comissió d'Investigació sobre la pederàstia a l'Església. Això després que avui hagi plantat als diputats, com ja havia anunciat. Si divendres tampoc s'hi presenta, la mesa aleshores ho portarà a la Fiscalia, Laia Colomer.
Sí, està citat divendres a 3:15 del matí, una segona oportunitat que li dona la Comissió d'Investigació perquè doni explicacions. Ara bé, els diputats donen per fet que l'arcabisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola els tornarà a deixar amb un pam de nas. Susana Segovia dels Comuns, Raquel Sans d'Esquerra i Glòria Freixa de Junts es posen les mans al cap.
Els motius que exposa el senyor Omella a la seva carta no l'eximeix de la seva responsabilitat cap al Parlament de Catalunya.
Lamentem profundament que això no s'hagi produït, perquè ens consta que en el si de la pròpia Església hi ha molta gent que creu que seria interessant ser aquí, demanar perdó.
Lamentem profundament que el cap de l'Església espanyola es negui a venir aquí.
Qui sí que ha comparegut avui és el vicesecretari per Assumptes Generals de la Conferència Episcopal, Carlos López Segovia, que ha defensat les mesures que ha pres l'Església espanyola fins ara.
I encara al Parlament, Junts per Catalunya ha expulsat la diputada Cristina Casol. És la resposta de la direcció del partit després que la cambra arxivés la seva denúncia per assetjament contra la resta de diputats. Ara Casol passarà al grup mixt i Junts, per tant, es quedarà amb 31 diputats.
L'executiva del partit ho ha decidit per 29 vots a favor i 8 en contra. De fet, la presidenta Laura Borràs ha encapçalat l'oposició a aquesta decisió, però ella i tot el seu entorn s'han quedat en minoria. Fons del partit asseguren a RAC1 que han intentat parlar amb Casol diverses vegades, però que ella s'hi ha negat. Ara serà el grup parlamentari que dirigeix Albert Batet qui haurà de formalitzar-ne l'expulsió, tot plegat després que el Parlament deixés en un no-res la denúncia de Cristina Casol contra el grup. La que sí que es continua investigant és la denúncia d'Aurora Madaula. Precisament, avui Madaula ha sortit en defensa de Casol a Twitter, ha escrit que la violència masclista en l'àmbit polític està ben descrita i que s'adequa a aquesta situació.
I d'aquí a just una setmana, ho dèiem en començar, dilluns que ve comença el judici per agressió sexual a Dani Alves i el jugador s'estalviarà que corri la seva imatge assegut al banc dels acusats. Els jutges han decidit prohibir la difusió tant d'imatges com també d'àudios del judici. De fet, tant la Fiscalia com la representació de la víctima encara volien anar més enllà i que tot el judici fos a porta tancada. Benet Iñigo.
El d'Alves és un dels judicis més esperats dels últims temps a l'Audiència de Barcelona, però explicar-lo serà més complicat que normalment. La Fiscalia i l'advocada de la víctima han demanat que es fes a porta tancada per protegir la noia. Apunten que cal evitar que ningú més que el jutge i les parts implicades coneguin dades personals o accedeixin als detalls del que va passar aquella nit al reservat de la discoteca Sutton, una petició que la defensa, evidentment, ha secundat perquè també protegeix el seu client de l'exposició pública. Però impedir l'accés a un judici, que per definició és una vista pública, és molt excepcional. De fet, actualment només es fan a porta tancada casos de justícia juvenil o bé parts d'un judici, com ara les declaracions de víctimes d'agressions sexuals. Normalment, però, les intervencions dels acusats, els testimonis o els advocats i els fiscals es poden seguir, com serà el cas d'Alves, i gravar si la sala on es fa el judici té l'equipament necessari. Sigui com sigui, el judici està programat entre dilluns i dimecres, els últims dos dies en horari només de tarda. Declararan una trentena de testimonis, a més de l'exjugador, a qui traslladaran cada dia des de Brians.
Les 8 i 18, canviem de tema. Barcelona ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a l'ICE, el saló dedicat a l'audiovisual més gran del món, que arrenca demà. Es farà el recinte de Gran Via de Fira Barcelona. Hi ha uns 80.000 congressistes inscrits i es preveuen uns 70.000 assistents. A aquesta hora s'està fent el sopar de gala. Anem en directe cap al Convent dels Àngels de Barcelona. Mar Poyato, bona nit.
Bona nit. Sí, un sopar de gala presidit per Pere Aragonès, que està acompanyat de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i altres autoritats de Fira Barcelona i de l'ICE. Com dèieu, aquest és el tret de sortida del saló, que s'allargarà fins divendres. Hi haurà 1.340 expositors de tot el món repartits per 82.000 metres quadrats, un 30% d'espai més que en l'edició de l'any passat. Les empreses catalanes tindran un 10% més de presència amb 80 companyies i centres tecnològics amb seu a Catalunya. En aquests moments els convidats gaudeixen d'un aperitiu a peu dret i tot seguit arrencaran els parlaments que donaran pas a aquest sopar de gala.
Doncs estarem també pendents del que pugui passar en aquest sopar. Gràcies, Marc, que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
I a tot això, el govern aprovarà aquest dimarts la regulació dels mòbils a les aules. D'aquesta manera, la Generalitat s'avançarà a la reunió sectorial del Ministeri d'Educació amb les comunitats autònomes, on es busca consensuar una política comuna a tot l'Estat. De moment, el Departament d'Educació ja ha avançat que els mòbils estaran prohibits totalment a primària i que a secundària hi haurà una restricció, però que el grau de duresa dependrà de cada centre. Veurem quina acaba sent aquesta lletra petita de la normativa, però el cas és que a les últimes hores els partidaris de la prohibició total dels aparells, també els instituts, han guanyat un altre suport. És el de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, Eudald Martínez.
La directora de l'agència Mare Espanya lamenta que la majoria de famílies encara tenen poca consciència sobre els perills d'hiperdigitalitzar els menors. Assegura que en alguns territoris que ja han prohibit els mòbils, els resultats són immediats. Ha baixat l'assetjament escolar i, en canvi, ha millorat el rendiment acadèmic.
A nadie nos da pudor prohibir el consumo de tabaco o el consumo de alcohol a menores. Simplemente con que prohibamos el acceso en secundaria en todos los espacios de los móviles, vamos a blindar un espacio de higiene digital por lo menos 6 horas que van a estar desenganchados.
La dirigent de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ho ha dit en un acte al costat de Pedro Sánchez. El president espanyol ha anunciat que demà el Consell de Ministres aprovarà la creació d'un comitè d'experts que serà l'encarregat de dissenyar un entorn digital segur pels menors.
I encara sobre menors i noves tecnologies, 9 de cada 10 pares i mares no posa cap limitació als fills a l'hora d'utilitzar la intel·ligència artificial. De fet, 4 de cada 10 fins i tot admet que l'ha fet servir algun cop per ajudar els fills a fer els deures.
Això malgrat que la majoria desconfia dels resultats que li dona el sistema. Així ho apunta una enquesta que ha fet GAT3 per la plataforma educativa Empantallados. L'estudi també subratlla que 8 de cada 10 alumnes ha fet servir la intel·ligència artificial en alguna ocasió. També 3 de cada 4 professors, tot i que aquest és el col·lectiu que més reticent és a fer-la servir per treballs de classe. 2 de cada 3 ho desaconsella.
I en ple debat sobre l'ús del mòbil a les aules, Catalunya va registrar l'any passat la taxa d'abandonament escolar prematur més baixa de tota la història. Va ser del 14%, i això és 3 punts menys que l'any anterior.
Això segons les dades del Ministeri d'Educació, extretes a partir de l'última enquesta de població activa. La cap de projectes de recerca de la Fundació Bofill, Helena Sintes, creu que la millora de les dades s'explica per l'estabilització del mercat de treball després de la pandèmia. Tot i això, creu que calen mesures per consolidar la tendència a la baixa. Són declaracions a RAC1.
Posar-hi els recursos necessaris, els suports, ja sigui via reforç escolar, ja sigui via beca, fer una aposta més decidida per l'FP, que ja s'estan fent uns grans esforços, però cal encara abundar-hi molt més, i després una millor planificació, no, d'aquesta educació postobligatòria.
De fet, Catalunya encara està per sobre de la mitjana estatal d'abandonament escolar, que és del 13,6%, i lluny de l'objectiu europeu d'arribar al 9% el 2030.
Doncs sobre aquesta qüestió, precisament avui en temps de tertúlia, en parlarem amb Mònica Nadal, sociòloga i directora de recerca de la Fundació Bofill. 7 minuts i arribarem a 9:15, i a aquesta hora estem molt pendents de França, on hi ha una reunió important entre el primer ministre i els líders dels sindicats de pagesos per posar fi a les protestes. Això després d'un dia complicadíssim a les carreteres, amb talls a les principals autopistes del país. Els agricultors de moment no es conformen amb les concessions proposades pel govern de l'Elisi, i els pagesos no afluixen les seves reivindicacions, volíem dir, i han portat la protesta a les portes de la capital francesa. Des de París, Marta Casagolda.
Els pagesos segueixen amb les protestes que ja han batejat amb el nom de Setge a París. Centenes de tractors s'han desplaçat aquesta tarda a un total de 8 punts de les autopistes que envolten la capital francesa. Bloquegen l'entrada i sortida de vehicles per fer escoltar les seves reivindicacions. I mentrestant, el govern francès ja ha desplegat fins a 15.000 policies per evitar que els agricultors bloquegin l'aeroport Charles de Gaulle o per impedir que accedeixin al principal mercat de París i entrin a la capital amb els tractors. Veurem si després de la reunió del primer ministre amb els sindicats agraris decideixen aixecar les les protestes o mantenir-les. De moment, la portaveu del govern francès, posterior al Consell de Ministres, ja ha avançat que hi haurà noves concessions.
Je veux rappeler un point essentiel.
Vull recordar un punt essencial. La nostra actuació no acaba amb els anuncis de divendres. El president del govern es reuneix aquest vespre amb representants agrícoles. També el ministre d'Agricultura ha indicat que demà s'aprovaran noves mesures i el president de la República abordarà el tema durant el Consell Europeu de dijous. La mobilització del govern al costat dels agricultors és a llarg termini.
El govern francès busca com sigui calmar els agricultors per evitar demà més protestes durant el discurs de política general del nou primer ministre Gabriel Attal.
Doncs bé, els transportistes catalans que també carreguen contra el govern francès perquè consideren que no fa res davant d'aquests bloquejos. El sector calcula que les pèrdues podrien arribar als 10 milions d'euros.
L'Associació Catalana d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya recorda en un comunicat que el 40% de la flota espanyola està dedicada al transport internacional. En total, 26.000 empreses i més de 130.000 camions. D'aquests, més del 90% dels trajectes han de transitar obligatòriament per territori francès.
I el que també afecta l'agricultura és l'aigua, i en aquest sentit els embassaments del sistema Ter Llobregat ja estan a punt de baixar dels 100 hectòmetres cúbics. Segons l'última actualització de l'ACA, les reserves són de 100,1 hectòmetres, només una dècima, per tant, per sobre del barem que marca l'entrada en emergència. Tot i això, el govern manté aquesta previsió de que les noves restriccions no entrin en vigor fins la setmana que ve. Una d'elles afectarà precisament els horts urbans. El pla de sequera estableix que només es podran regar amb aigua regenerada provinent de les depuradores. Segons ha pogut saber RAC1, alguns ajuntaments estudien si aquesta restricció els obligarà, per exemple, a aturar aquests projectes d'horts socials que tenen els seus municipis. Eudald.
És el cas de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat o Terrassa, que tenen projectes d'horts socials per gent gran i persones vulnerables. Els municipis estudien si tindran prou aigua regenerada per destinar-la a aquest ús. Qui segur que quedarà afectat per la nova prohibició són la majoria de particulars que no tenen accés a aquest tipus d'aigua. La investigadora del CREAF, especialitzada en ecologia de poblacions, Mariona Ferrandiz, ho veu un error, n'ha parlat a RAC1.
No és el mateix tenir un sistema de rec amb gota a gota que no pas un sistema de rec on agafes la manguera i tires tota l'aigua que vulguis. Aquests decrets es fan de manera general i penso que seria interessant tenir aquest matís.
Remarca que els horts urbans aporten beneficis a les ciutats pel que fa a la biodiversitat i també socials.
I encara sobre sequera, Ecologistes de Catalunya denuncia la reducció del cabal dels rius prevista un cop s'entri en emergència. Creu que el govern cometrà un atemptat contra el medi ambient i demana que a la Fiscalia que ho paralitzi.
L'entitat ha presentat, de fet, una denúncia a la Fiscalia de Medi Ambient de Barcelona contra el director de l'ACA, Samuel Reyes, a qui fan responsable de la mesura. N'ha parlat el president de l'entitat, Joan Vázquez.
Hauran de demostrar-ho amb arguments, i els arguments s'han de fer amb estudis tècnics, que demostrin que sigui possible que traient l'aigua un 92% d'aquests rius els peixos puguin continuar vivint. Nosaltres no ens ho creiem.
La mesura afecta els rius Ter, Llobregat i la Muga i l'organisme calcula que als trams afectats hi ha almenys 48 espècies en perill d'extinció.
I atenció, a aquest cas, l'Ajuntament d'Esponellà, al Pla de l'Estany, ha multat un veí que va gastar 5 milions de litres d'aigua en tot l'any passat, o el que és el mateix, més de 13.000 litres cada dia. Recordem que actualment el límit de consum al municipi és de 230 litres per habitant i dia, que és 50 cops menys.
De moment li han posat una multa que pot arribar als 3.000 euros, però l'alcalde ja avisa que, si no ho corregeix, fins i tot li podrien tallar l'aigua. David Juan n'ha parlat a l'Agència Catalana de Notícies.
Sembla que tot plegat té a veure amb automatització de rec de jardí i de piscina, i a partir d'aquí, doncs, si això es repeteix i no s'hi posa fre, pot arribar conduint en la suspensió del comptador i que quedin fora de la xarxa d'abastament d'aigua pública.
L'alcalde diu que ja s'ha reunit amb el veí per informar-lo que li han obert un expedient.
8 i 28, en l'àmbit mèdic, augmenten els diagnòstics de càncer a l'estat espanyol. Durant tot l'any passat es van detectar prop de 290.000 casos, gairebé 10.000 més que l'any 2022. Són dades de l'últim informe de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica que apunta que aquest creixement en els diagnòstics s'anirà repetint en els propers anys. Joel Penya.
El càncer més freqüent és el de colon i recte, amb 44.000 diagnòstics durant l'any passat. El segueixen el de mama i el de pulmó. Aquest últim a més preocupa perquè ha augmentat especialment entre les dones. Els autors de l'informe atribueixen el fet que moltes van començar a fumar als anys 70 i va haver un augment en el consum de tabac. Precisament, els tumors més letals són el de pulmó i el de mama. Van provocar la majoria de les 113.000 morts que va haver per càncer l'any passat, una de cada quatre del total que deu haver l'estat espanyol. De cara al futur, l'informe també apunta que les morts aniran en augment i el 2040 la malaltia provocarà 150.000 defuncions a l'estat.
I mentrestant també us expliquem que s'ha arxivat la investigació pel trasplantament de fetge de l'exjugador del Barça, Erika Vidal. La jutgessa que ha portat el cas considera provat que el donant era família de Vidal i que no va rebre diners a canvi. Així tant a Vidal com també l'expresident del Barça, Sandro Rosell, deixen d'estar investigats per tràfic d'òrgans.
Unes converses entre Rosell i un empleat del Barça van destapar la caixa dels trons. Aquest treballador del club deia textualment que havien comprat un fetge per a Vidal i que li havien salvat la vida. 6 anys després, la justícia, però, diu que tot va ser correcte. D'una banda, les proves d'ADN no confirmen, però tampoc desmenteixen que Vidal i el donant siguin cosins. Tenien un avi en comú. A més, l'advocat de Vidal, Carles Monguilot, explica a RAC1 que ningú va pagar res al donant.
No s'ha trobat cap escletxa que permeti dubtar de la realitat d'aquest parentesc i, per tant, de la total legalitat de l'operació. Perquè, a més, també s'ha demostrat, perquè s'ha investigat, que no hi ha hagut cap pagament ni diners que han sortit de Vidal cap al seu cosí ni que el seu cosí hagi rebut pagament en espècies o en patrimoni que no estigués justificat.
L'Organització Espanyola de Trasplantaments, que ha liderat l'acusació per tràfic d'òrgans, encara podria recórrer l'arxivament de la causa.
I atenció a aquest cas. A València, la policia espanyola ha desmantellat una organització que venia cadàvers a les universitats per fer investigació. Falsificaven la documentació per recollir els cossos als hospitals i també a les residències i els entregaven al centre a canvi de 1.200 euros. La policia ha detingut 4 homes, que són els propietaris i 2 treballadors d'una funerària.
El cas va començar a investigar-se ara fa un any quan van detectar que s'havien falsificat els papers per retirar el cos d'un dipòsit de cadàvers d'un hospital. Els lladres es van endur el mort i en lloc de portar-lo al cementiri el van entregar a una universitat sense l'autorització de cap familiar. Per estalviar-se entrebancs, els detinguts intentaven que fossin cadàvers de persones sense família o d'estrangers. A més, també manipulaven el procés per desfer-se dels cossos un cop ja els havien fet servir els investigadors. Agafaven les parts del cos per separat i les introduïen als fèretres d'altres difunts. Així s'estalviaven el cost de la incineració. De fet, cobraven per incineracions que no havien practicat i s'enduien molts beneficis. Els detinguts estan acusats de delictes d'estafa i falsedat documental.
D'altra banda, a Flix, a la Ribera d'Ebre, una persona mort en l'incendi d'una caravana. Quan hi han arribat els bombers, el vehicle ja estava completament en flames.
El foc també ha afectat algunes estructures de fusta a prop de la caravana en què hi havia bombones de butà i això ha complicat les tasques d'extinció perquè s'havia d'assegurar la zona. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esbrinar si l'origen del foc ha estat accidental o intencionat.
Els Mossos també investiguen com a crim masclista la mort d'una dona que hi va aparèixer morta dins d'un cotxe a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà.
I és que el cos tenia senyals de violència quan la van localitzar amb diverses ganivetades. La investigació l'ha assumit un jutjat de la Bisbal d'Empordà i de moment és secreta. Segons informa el Tribunal Superior de Justícia, no consta cap denúncia de la dona contra la seva parella abans per violència masclista.
I déu-n'hi-do també en aquest cas, a Sòria han detingut uns pares per abandonar els fills d'un i 4 anys. La policia va trobar els menors deambulant pels carrers, descalços i en males condicions.
Els germans, un nen i una nena, els va trobar una parella que passejava el diumenge pel centre de Sòria. El reconeixement mèdic va detectar que van ser positiu en cocaïna els 2 menors. El jutge ha deixat en llibertat els pares, però la tutela dels fills ha passat a la Junta de Castella i Lleó.
Passen 2 minuts a 2:15 i atenció a aquesta dada, el Banc Central Europeu ha retirat de circulació 467.000 bitllets falsos durant el 2023. Això és un 24% més que l'any anterior.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Tot i això, assegurant que és una xifra força baixa, Montse Martí.
Segons el balanç del BCE, es detecten 16 bitllets d'euro falsos per cada 1 milió de bitllets autèntics. Els bitllets que més es falsifiquen són els de 50 euros i després els de 20 euros. Entre els dos representen més del 70% de les falsificacions. El BCE recomana que, en cas que arribi a les mans un bitllet sospitós, es compari amb un d'autèntic i, si realment és fals, s'aconsella anar al banc o directament a la policia perquè és delicte falsificar, però també ho és pagar amb un bitllet fals i pot tenir, de fet, conseqüències penals.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Les 8:33, milers d'advocats de tot l'estat estan en peu de guerra. Denuncien que 2 mútues els han enganyat i que s'han quedat pràcticament sense jubilació. són mútues exclusives per a aquest col·lectiu de juristes i durant molts anys l'única opció que tenien per garantir-se una pensió, perquè fins a finals dels anys 90 els advocats no podien cotitzar la Seguretat Social.
El cas és que, segons el director d'Alter Mútua, David Gavarró, els contractes sempre ha quedat clar quina part de la quota dels advocats serviria per la jubilació i quina part era per cobrir possibles baixes o incapacitats. En canvi, un dels afectats, en Carles, assegura que li havien garantit una jubilació de 1.000 euros al mes i ara li diuen que no arribarà ni a la meitat. N'han parlat a RAC1.
Arribem a un acord de quins diners cada mes posaran a la seva jubilació i nosaltres el que diem és, doncs mira, amb aquests diners et garantim que quan et jubilis percebràs aquests diners. I això ho posem per escrit?
No. La Mútua a mi em va dir de cara a cara a la meva assessora que jo estaria cotitzant per una base equivalent al que serien 1.000 euros de pensió. I me n'estan donant 500.
Els advocats i procuradors han convocat una manifestació aquest cap de setmana a Madrid. Reclamen poder traspassar les quotes que han acumulat durant anys com si fossin cotitzacions a la Seguretat Social.
I d'altra banda, el govern espanyol guanya Vertis als tribunals i no haurà de pagar 4.000 milions d'euros. El Tribunal Suprem li ha donat la raó per les obres d'ampliació de l'AP7 l'any 2006. D'aquesta manera es desestima la major part de la reclamació de la concessionària.
Només reconeix que se li han de pagar a CESA, filial de Vertis, uns 33 milions d'euros. Quan es va acabar la concessió de les autopistes, el 31 d'agost del 2021, el govern espanyol va compensar a CESA amb més de 1.000 milions per aquestes obres. La companyia ho va impugnar perquè considerava que li corresponia cobrar 5.300 milions. L'empresa argumentava que la fórmula matemàtica de compensació no era l'apropiada i que s'havien de sumar diners per les inversions fetes.
I encara sobre infraestructures, avui ha començat el soterrament de les vies de l'R2 de Montcada i Reixac, una reivindicació històrica pels veïns. De fet, en aquesta zona hi han mort 180 persones atropellades.
Les obres inclouran un túnel de 4 quilòmetres i una nova estació també soterrada. L'objectiu és eliminar les vies en superfície que travessen el municipi i evitar els atropellaments. Fins ara, els veïns podien creuar les vies per sobre passos de nivell amb poques mesures de seguretat. Les obres duraran 7 anys i el pressupost és de 540 milions d'euros.
I també des d'avui les comarques del Pirineu estan integrades dins el sistema tarifari del transport públic de Lleida. La mesura suposa rebaixes de fins al 89% quan l'usuari faci servir targetes de diversos viatges o abonaments. També la creació de dues zones més, la 3 i la 4, que podran fer servir la T jove i la T16. La zona 3 estarà formada per les comarques del Pallars Jussà, l'Alt Urgell i el Solsonès, i la zona 4 per l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, l'Aran i la Cerdanya. Vuit i 36 minuts i ja està tot a punt perquè comenci el Benidorm Fest. De la cantina, que es troba en plena efervescència eurovisiva en espera de la primera semifinal que es farà demà. Els concursants acaben de preparar-ho tot per aquest Benidorm Fest, que escollirà el representant de Televisió Espanyola a Eurovisió, entre ells dos catalans, Sofia Coll, que és qui sentim de fons, i també Roger Pedrós. Ell serà qui defensarà l'única cançó en català que es titula El Temps. Comptant les hores d'un rellotge aturat, fent el temps amb versos per voler-nos trobar. De piano que podria convertir-se en la primera candidatura espanyola a Eurovisió interpretada en català després de l'intent de l'any passat del Siderland. Amb els dos concursants catalans hi ha estat l'enviat especial de RAC1 a Benidorm, Jordi Ramos.
Pedrós es mostra tranquil i assegura estar gaudint de les hores prèvies a la competició. Espera tocar la fibra amb una actuació sincera i que la llengua no pugui ser un entrebanc.
Ha de representar en una cançó en català a gent que viu a Galícia o a Canàries com una cançó en gallec que ens ha de representar nosaltres. Ara bé, que hi ha una barrera lingüística en aquest país i que sempre hi ha sigut, evidentment.
Sofia Coll, per la seva banda, parteix com una de les favorites, però intenta tocar de peus a terra.
Estic rebent molt bona acollida i estic sentint molt amor per part de tota la gent fan d'Eurovisió i que la cançó està agradant, però bueno, no vull considerar això, penso que és tot molt circumstancial i que l'important és el que passi a dalt de l'escenari.
L'exconcursant d'Eufòria debuta demà mateix a la primera gala. Pedrós serà dijous a la segona semifinal del concurs.
Doncs durant aquesta setmana que evidentment estarem pendents d'aquest Benidorm Fest i n'anirem parlant amb el Jordi Ramos des de Benidorm. I aquest diumenge s'entreguen els Premis Gaudí i ja sabem tots els detalls d'aquesta gala. Per exemple, que hi actuarà Guillem Gisbert. O també la Julieta. També hi ha sobre els actors de la nova sèrie de la plataforma 3CAT, Jo mai mai, la gala que començarà a les 10 de la nit i la conduiran les humoristes Maria Rovira i Anna Polo, que són les creadores del podcast Oye Polo. I compte enrere també perquè arrenqui dilluns que ve el Vessa Negra. Edició que acollirà a més d'una cinquantena d'activitats al voltant de la literatura de suspens, estarà dedicada als espies i programarà més de 150 autors d'arreu del món, entre ells l'èxit de vendes Ionesbo. Maria Cusó.
L'autor noruec, un dels més venuts de les últimes dècades, rebrà el Premi Pepe Carballo en un reconeixement a tota la seva trajectòria. Ho explica el director del BC Negre, Carlos Tanón, a RAC1.
Té una trajectòria impecable, un món molt personal, un munt de lectors. La seva obra ha estat traduïda a més de 40 països. Té molta qualitat literària i, d'altra banda, era una manera de reconèixer la importància que ha tingut la novel·la nòrdica en el gènere. És a dir, sense Mankell Larsson, la novel·la negra probablement no hagués arribat al segle XXI com la novel·la que explica l'època.
L'autor rebrà el premi en un acte al Saló de Cent de l'Ajuntament. També passaran pel BC Negre noms tan respectats del gènere com Eduardo Mendoza, Chris Offutt, Quique Ferrari o Carles Porta. Tota la programació es pot consultar al web del festival.
I atenció a tots aquells que vulgueu visitar la Sagrada Família, perquè el temple sorteja 8.500 entrades per visitar-lo el 10 i l'11 de febrer. Serà un cop més amb motiu de les festes de Santa Eulàlia.
Les persones interessades poden inscriure's al sorteig a través d'un formulari disponible a la pàgina web de la Sagrada Família. S'hi pot participar fins al 4 de febrer i els guanyadors es publicaran l'endemà.
I acabem explicant que Laura Pausini actua aquesta nit a Barcelona. Italiana que fa parada a la ciutat per celebrar 30 anys de carrera musical i amb 75 milions de discos venuts. El concert que arrenca a les 9 al Palau Sant Jordi. Anem cap allà. Albert Buscarons, bona nit.
Bona nit. Doncs sí, la cantant italiana torna 5 anys després del seu últim concert a Barcelona a una gira que té dos leitmotivs: la publicació del seu 14è àlbum Almas Paral·leles i la celebració de 30 anys d'una carrera que va començar amb la victòria de la Solitudine al Festival de San Remo. Pausini continua en plena forma. Fa pocs mesos va ser reconeguda com a persona de l'any als Grammy Llatins i avui unes 12.000 persones ompliran el Sant Jordi amb un aforament més reduït del que és habitual, amb ganes de cantar clàssics del pop melòdic que ja formen part de la història.
I qui també passarà per Barcelona, però d'aquí a un mes i mig, és Cristina Rosenvinger.
Está a tu lado, me parece igual.
La cantant presentarà el seu últim disc, Los Versos Sàficos, el 14 de març a la sala per al 62, a l'antiga sala Bars. Les entrades ja estan a la venda. I acabem amb el més nou de Ginestà.
He estimat sense estimar-me, però és preciós enamorar-se. M'he cosit la pell del cor.
Es titula La meva sort i és un altre avançament del quart disc del germà Serrasolses, que veurà la llum el 9 de febrer. Quan falten 3 minuts per arribar a 3 quarts de 9, moment de repassar els esports amb el Quim Salvador. Quim, bona nit.
Bona nit, Anna.
Informació d'última hora que us avancem a RAC1 i és que el Barça no farà cap més fitxatge al mercat d'hivern.
La baixa de Valde per lesió obria una oportunitat, però el club finalment ho descarta.
En té tots els detalls la Marta Ramon. Marta, bona nit.
Bona nit, sí. Després d'estudiar-ho internament, el Barça ha decidit no utilitzar l'article 77 de la normativa de la Lliga per incorporar un migcampista aprofitant la baixa de Valde, que ja és a Finlàndia, on demà serà operat pel doctor especialista Lasse Lempainen. El lateral es perdrà el que resta de temporada. D'aquesta manera, si no hi ha un gir inesperat a l'àrea esportiva del Barça, no preveuen cap moviment més en aquest mercat d'hivern. Després d'analitzar-ho tot, consideren que no hi ha opcions de migcampistes de prou garanties que encaixin en el marge que tindrien amb la baixa de Valde i que, en cas d'incorporar algú, complicarien encara més la seva situació amb el fair play la temporada vinent. Per tant, tot apunta que tancaran la finestra d'hivern amb l'única arribada de Vitor Roque, un fitxatge avançat que va aterrar el club en el marc de la baixa de llarga durada de Gavi.
Gràcies, Marta. Bona nit.
Bona nit.
I això mentre el ball de cadires per rellevar Xavi Hernández a la banqueta del Barça, avui podríem dir que ha perdut dos noms, el de Mikel Arteta i també el de Thomas Tuchel.
Sí, l'entrenador basc de l'Arsenal ha estat contundent a la roda de premsa prèvia al partit que el seu equip jugarà demà a camp del Nottingham Forest, després que ells publiqués que Arteta tenia decidit marxar del club londinenc a final de temporada.
That's totally
fake news.
Són notícies completament falses. El que llegiu és tot mentida i estic molt enfadat amb tot això. Sóc al lloc adequat, amb la gent adequada. Em sento ben vells. Estic en un meravellós viatge amb aquest club, l'staff, la nostra gent, i encara queda molt per fer.
Still a lot to do.
I el Bayern de Munic, a més, un comunicat per desmentir que les paraules del seu entrenador, Thomas Tuchel, que va dir en una visita a una penya que li faria il·lusió entrenar el futbol espanyol, tinguin res a veure amb el relleu de Xavi a Can Barça. Tuchel té contracte amb el Bayern fins al juny del 2025. D'altra banda, avui la plantilla del primer equip blaugrana ha compartit dinar sense Xavi ni la resta del cos tècnic a casa de Robert Lewandowski per fer pinya.
Això quan avui s'acaba la jornada del cap de setmana a primera i també a segona divisió.
Sí, a primera ha de començar a les 9 el partit Granada-Getafe i a segona tenim en joc des de 8:45 un Valladolid Racing de Santander que està empatat a 0 al minut 14. Una victòria del Valladolid faria baixar l'Espanyol a la 6a posició. Avui la direcció esportiva blanquiblava ha ratificat la continuïtat de l'entrenador Luis Miguel Ramis davant la plantilla en una reunió a tres bandes.
I ha estat un dels noms del dia, el de Ricky Rubio, que s'entrenarà amb el Barça de bàsquet i que podria jugar-hi aquesta mateixa temporada.
El mateix va ser del Masnou, és qui va demanar al club blaugrana poder-s'hi entrenar per acabar de recuperar-se dels problemes de salut mental, i demà mateix Ricky Rubio s'incorporarà a la feina a les ordres de l'entrenador del Barça, Roger Grimau. El compromís no va, de moment, més enllà dels entrenaments, però la intenció de totes dues parts és que, si tot va bé, Ricky Rubio s'uneixi a la plantilla i jugui amb el Barça el que resta de temporada. En aquest sentit, dia una data clau, que és la del 7 de febrer, que és quan es tanquen les inscripcions a l'Eurolliga. Encara en bàsquet, el Manresa ha fitxat el pivot nord-americà de passaport ganès, Selom Magoube. Té 25 anys, ve d'alemany francès i signa fins a final de temporada per reforçar el joc interior arran de la lesió de Pierre Oriola.
Gràcies, Quim. Que vagi bé. Bona nit. I el temps amb l'Abel Caral. Abel, com estàs? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Avui hem començat una miqueta de núvols, sí, a moltes comarques. Demà sortirà més el sol o no?
Sí, mira, avui hem tingut un dia gris a molts sectors de la costa, del prelitoral, en el cas de les comarques de Barcelona, en àrees més interiors, fins i tot de la demarcació. En canvi, un bon sol cap al Pirineu, al Prepirineu, tot i alguns núvols alts que anaven passant, també cap a les comarques de Ponent. Això fa que les temperatures en aquests llocs amb cel tapat s'hagin mogut entre els 10 i els 14, 15 graus en molts casos, i avui les més altes les trobem ja no només cap a les comarques de Lleida, on fa uns dies la boira ja mantenia l'ambient molt fred, sinó no t'ho perdis, la temperatura més alta d'avui, 29 de gener,
sí,
la màxima més alta amb dades del Servei Meteorològic de Catalunya, és a Viella.
Carai.
La temperatura més alta, 19,2 graus a la capital aranesa, mentre això que dèiem, per exemple, en sectors de la Catalunya central, de la costa i del prelitoral, al migdia està a 13-14 graus. Demà, sí que al matí encara hi haurà núvols en molts sectors, però aniran a la baixa, aniran a menys amb el pas de les hores. On farà més sol és cap al Pirineu, cap al Prepirineu. També hi haurà boira cap a la plana de Lleida, cap a la Vall de l'Ebre, que també amb el pas de les hores anirà desfent, també cap a la Catalunya central, però en aquestes zones de Ponent, a diferència avui, creiem que la boira pot ser espessa, abundant, i que no acabi de marxar fins al migdia. Això farà que aquí baixin les temperatures, a la resta, més sol que avui, doncs l'ambient serà una mica més suau. Això sí, Montserrat una mica emblanquinat a causa d'aquests núvols alts que continuaran passant. I amb una mica més de fred de bon matí, no gaire, sobretot en això, en aquestes comarques més de la costa i del prelitoral, de pluja, en aquest penúltim dia de mes de gener no se n'espera,
no, eh?
I tampoc dimecres l'últim, ni els primers de febrer.
Seguirem, haurem d'esperar.
Seguirem esperant i, escolta'm, que cadascú... Vull dir que si algú té allò per fer, no sé, algun ritual, alguna espalmeta, cadascú que faci el que bonament pugui, més enllà de creure en la ciència,
sí,
i en les pronòstics del temps.
No podem anar confiant en aquestes
no,
coses, s'han de prendre mesures.
Tot ajuda a la fe, a vegades, no? Mou muntanyes.
Gràcies, Abel, que vagi bé, fins després.
Fins ara.
Les 8:47.
A RAC 1. No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Arrenquem la tertúlia del No ho sé d'aquest dilluns 29 de gener. Avui amb l'Eulàlia Soler, politòloga i professora a la UPF. Eulàlia, bona nit.
Què tal? Bona nit.
L'Enric Sierra, director adjunt de La Vanguardia. Com estàs,
bé,
Enric?
Bona nit.
La Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals. Què tal, Isabel?
Bona nit.
I també el Jordi Cominal, empresari exdiputat al Parlament. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit.
Teniu algun remei vosaltres per fer ploure?
No, jo ara deia cantem una mica, com que
cantem.
Som molt dolents cantant.
Tu punxar música,
sí.
Enric. Cantar també cantes o no?
Sí, també canto,
també.
Els animo, però jo...
Però fas el pack complet, és a dir, punxar discos i cantar
I
també?
Canto, diguéssim, per animar-los, sí, sí.
Home, és que de debò.
Sí, sí, sí.
No tindria disparació.
El moment més àlgid és quan baixes la música,
sí,
i cantes,
sí,
i fas que la gent canti a capella. Llavors, la
és com un...
Però funciona o no? Després funciona, vull dir, el tema de ploure no funciona després, no? Quan cantes, no, perquè deus cantar bé, Enric.
Clar. Deus
cantar una mica
ja
bé.
No, ja
si no, no t'atreviries a fer-ho.
Ja
els altres, no sé si seguiu algun ritual per intentar que
plogui. Jo seria al contrari, no? Quan les núvies es casaven era portar ous a les clarisses perquè no plogués.
Perquè no plogués.
No? I era allò...
Ara seria un pecat.
Exacte, no?
I Santa Eulàlia fa ploure cada Mercè, eh? Això sí que no falla, vull dir, aquí no...
Tu ho apostes tot a Santa Eulàlia.
Sí, hòstia, Santa Eulàlia per la Mercè, o sigui que encara que tenim mesos de sequera.
Esperem que plogui abans.
Però bueno, d'aquí uns dies, potser si li cantem alguna cosa, doncs...
Santa Eulàlia?
Sí.
Quan és Santa Eulàlia?
12 de febrer.
Ah, doncs ja ho tenim, això, vull dir, sí.
Sí, home, ja ho tenim. Falten dues setmanes, a veure.
Sí, home, però no
endreçarà... Per mesos que portem, Anna,
no
tampoc.
No endreçarà al setembre, vull dir.
Abans no... Allò, aquells mapes que veieu una miqueta a llarg termini, no es veu res de res, eh?
De moment no.
A veure si el dia 12 de febrer
justament
canvien els mapes.
Canvia la cosa. Avui es veia un cel tapat, hi ha hagut gent que m'ha preguntat al poble, escolta'm, què, que plourà? Perquè es veia aquell cel gris que dius ai, 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 potser ha fet alguna gota en algun lloc, eh? Però no.
No era gris de pluja.
Clar, la gent esperança a vegades veu el cel gris tapat i diu, ja, però
era cel encapotat.
Exacte. Pensa que hi ha molta gent que està preparant el carnaval i
que no els hi va gaire bé, no? Home, el 12 no ja haurà passat, no? El 12, sí. Si no m'equivoco, és dimarts?
És un dilluns.
No, el dilluns és 11, crec que hi ha molta gent que té festa.
No, el dilluns és Santa Eulàlia i és el dia 12 i jo, com que la meva filla es diu Eulàlia, trobo que reivindicar Santa Eulàlia...
Que s'ha agafat les escoles, hi ha algunes escoles que el dia 12 fan festa.
Però és aquest cap de setmana, no? Sobretot, suposo...
És que tinc dentista al dematí.
Però se l'agafen per carnaval, no per Santa Eulàlia.
No, esclar, per carnaval, però vull dir que coincideix.
Home, potser algú, com a mi, ja ens fa il·lusió que plogui per Carnestoltes.
Clar. Bueno.
Ai, home.
Cadascú aquí amb les seves filles i fòbies, escolti.
A veure,
n'hi
hem pensat en això, eh?
És temps de rues, l'última rua podríem dir que vam tenir, que va ser per les cavalcades de Reis va ploure, aviam si ara per les...
Bueno, a veure, això estem degenerant molt. Tu, Jordi, vols fer alguna aportació una mica més científica a aquest tema de...
Jo crec que no puc millorar res del que s'ha dit.
No t'has plantejat d'anar caminant a Montserrat per demanar...
Escolta, jo faig per
com van fer els companys del Versió, que allò sí que va funcionar,
Jo crec que hem de tornar, sí. Va funcionar perquè...
Hauríem de preparar una
nova vela, organitza-ho.
Sí, home, ja parlarem.
De tota manera... La Bela hauria de fer un recordatori, no ara, quan pugui, perquè recordes quan en Francesc Baltasar se'n va anar a la Moreneta i va dir, jo no sóc agnòstic, però... jo sóc agnòstic, però, escolta, si pots fer alguna cosa, fes-ho.
I es va acabar la sequera.
Aquell maig va ser la Mundial. O sigui, va estar plovent i plovent i plovent. Clar, igual podríem pensar, a veure, si cíclicament, no?
Sí, de fet, la majoria de sequeres que hem tingut a Catalunya els últims 100 anys s'han començat a acabar a la primavera, més que no pas a la tardor. Per tant, confiem, ja no en el mes de febrer, que acostuma a ser un mes que hi ha poca precipitació, exactament, doncs confiem en el març, abril i maig, a veure si la cosa va bé. Si no, jo proposaré al Clapés i al senyor Marcelí i companyia de tornar.
Que hi torni.
Sabeu què podem fer, fer mesures contundents contra el canvi climàtic, potser seria una bona...
També, això també estaria bé.
Sí, el que és que la força que tinguem des d'aquí per fer les mesures, em sembla que no ens en sortirem.
Des d'aquí podem animar la gent i, escolta, amb els petits canvis som poderosos i allò que es diu de pensa globalment, actua localment. Vull
sí. Pots dir algun tòpic?
No és un tòpic, però és vital, les petites accions, per poc que sembli, si sumen, és com els vots de les urnes. Ah, és que si jo no voto... No, escolta'm.
El capità Enciam tenia raó.
Gràcies. Sí, vés a buscar les dades aquestes
vaig
que
veien si
Enric, per
si demà, Enric,
després o demà ens les vols repassar.
Molt bé.
Gràcies, eh?
De res,
que vagi bé.
Fins ara.
Va, centrem-nos una mica perquè portem dies i dies i dies parlant de l'amnistia. Ja ho sabeu, demà s'ha de fer aquesta votació. Comença el debat a les 3 de la tarda, votació a les 5. Junts i Esquerra, que han dit que intentaran fins a última hora negociar les esmenes que havien presentat. Avui, amb aquest afegit també, que tenim amb el jutge que porta el cas Volhov, que ara sembla que ha sortit un altre delicte per aquí al mig i que vol imputar Carles Puigdemont, també altres dirigents independentistes, per imputar-los un delicte d'alta traïció. Per tant, també quedarien exclosos d'aquesta llei de l'amnistia. No sé si aquest moviment d'avui d'alguna manera demostra que els jutges aconseguiran d'alguna manera saltar-se, entre cometes, aquesta llei de l'amnistia per incloure els casos que no volen precisament que siguin amnistiats, com és el de Carles Puigdemont o el de Marta Rovira.
A veure, ho estan intentant, això és una evidència, no? I abans ho parlàvem fora de micro, que a vegades les tertúlies que
feu
allà
aquí fora,
no?
És que us posaré un micròfon, sí, al final.
Sí. Clar, han incorporat el tema terrorisme, no? La investigació per terrorisme, ahir ho vam veure les manifestacions del PP,
sí,
que ja es veien les pancartes, no? Terrorisme. La
propera... Aquest relat que ha anat guanyant terreny,
la
també.
La propera manifestació veurem traïdors, felones, alta traïció i tal, perquè és el que està marcant ara en l'última aportació. Que segurament això també ho arreglarem, per via d'alguna esmena, no sé si demà o quan torni del Senat, però... en els mentiders diuen que hi ha una bala de plata. És a dir, que els jutges ara estan com fent accions de distracció, no? Estan dient, bueno, aquests són uns terroristes, mm-hmm, aquests són uns traïdors i tal, però que un cop s'hagi aprovat ja definitivament la llei, perquè haurà d'anar al Senat, estarà 2 mesos, tornarà, etc., cap a l'abril-maig, això ja estarà aprovat definitivament, els jutges trauran alguna cosa que no sabem, que serà el que acabarà desbaratant els plans d'esculpar o perdonar alguns dels membres destacats del procés.
De fet, avui el jutge García Castellón també encara ha allargat 6 mesos més la causa de Tsunami, diu que per buscar més proves, clar, per tant tira pilota endavant.
Però per buscar més proves, però sense tenir més proves. Uh-huh. És a dir, perquè efectivament el procediment legal li permet... primer l'obliga a tancar un cas si no té més coses, però també li permet demanar una pròrroga, i és el que ha fet avui, no? Per tant, tots aquests indicis fan pensar que igual surt un conill de la xistera. No ho sé, però és una mica preocupant que hi hagi aquesta significació del poder judicial respecte al poder legislatiu, no? Si ho mirem, si un extraterrestre arriba avui i veu i li expliquen això de la divisió de poders i etcètera, etcètera, i veu el que està passant, se sorprendria molt, perquè aquí clarament els jutges estan fent política i estan intentant condicionar la política, i jo crec que quan es queixen llavors els jutges de que la política es posa amb ells, no? És allò dels àrbitres, doncs escolta, potser és que al final tindran raó, i avui justament el Partit Socialista ha fet algunes passes en aquest sentit, sí, una crítica duríssima contra aquesta part de la judicatura que està fent política. Jo crec que això en algun moment algú hauria de fer-ho notar, i aquest algú a Espanya no existeix, perquè ara estan, hi ha un xoc de trens als dos poders, i segurament aquí, com que hem demanat la mediació dels Reinders, no? La mediació d'Europa, igual algú d'Europa hauria de dir, nois, això no pot seguir així perquè està perjudicant la imatge de la democràcia a Espanya i de rebot dels Estats europeus. Per tant, pareu de fer aquest espectacle tan lamentable.
Tenint en compte aquest context i aquests últims moviments judicials que hem vist, no ja els d'avui, sinó els últims dies també amb el jutge García Castellón, què creieu que pot passar a la votació de demà? És a dir, el PSOE encara té marge per poder comprar la tesi d'Esquerra i de Junts, o creieu que ha arribat fins aquí amb aquesta llei, amb el redactat actual que ja es va pactar dimarts de la setmana passada, i que d'aquí fins demà no es mourà ja de cara a la votació de demà a la tarda, Isabel?
Bé, a mi se'm fa molt difícil dir que hi ha punts d'inflexió que no tenen canvi de retorn, perquè l'experiència ens diu, i més amb aquesta primera legislatura, aquest inici de legislatura, perdona, amb el govern de Pedro Sánchez, que les coses ens van modificant, i hi ha uns pressings fins a l'últim moment que impliquen que quan tu dius no hi haurà cap tipus de canvi, acabi passant un canvi, i quan no hi haurà cap tipus de cessió, perquè aquest és un discurs que està molt ben estructurat, perquè hi ha un col·lectiu que es posarà amb... acaba passant, no? Per tant, a mi se'm fa difícil. Jo crec també que Junts seguirà fent el seu paper, i que, per tant, seguirà fent el de motor de pressió, però també, com deia l'Enric, no? És a dir, aquí ha de passar pel... O sigui, aquesta llei demà estaria bé que s'aprovés, hauria de passar pel Senat, i quan tornés hi haurien coses que serien modificables. Per tant, si aquí es volgués una mica d'oxigen al PSOE per part de Junts, seria el moment de fer-ho. També jo crec que tot el que està fent ara el jutge Aguirre, basant-se en una qüestió de realitat, perquè sí que és veritat que van haver unes trobades d'una sèrie de responsables polítics amb responsables russos, empresaris i polítics, etc. Això té una base de realitat i, per tant, les persones que estaven, el senyor Alai i el senyor Tarradellas, van reconèixer que hi havia una sèrie de contactes, inclús el Carles Puigdemont va reconèixer que s'havia reunit. Per tant, aquesta base de realitat no implica que hi hagi un fet delictiu a darrere. I aquest és el problema, no? Jo crec que aquesta utilització de la realitat per fer un ús pervers d'aquesta mateixa realitat per boicotejar unes decisions polítiques per part de la judicatura és un gran error, però també jo diria que pot ser una oportunitat. I aquesta lectura que faig és una lectura molt agosarada, eh? Al final, totes aquestes pistes que està fent la judicatura, més enllà d'aquesta bala de plata que trobarem, que si la trobem, doncs ho haurà desmuntat tot, però mentrestant va donant arguments i instruments al propi govern per anar-se blindant. I vulguis que no, és una manera de preparar-se i d'anar fent que la llei estigui lo suficientment forta en les arestes que pugui tenir com perquè el que no és delicte de terrorisme no es consideri delicte de terrorisme i el que una reunió es faci d'uns determinats responsables polítics amb russos i no sigui alta traïció, no es consideri alta traïció. Per tant, jo vull pensar que és, a pesar dels inconvenients i del que està dient ara també deia en